Gerències al Batlle, telefonant al 971 53 54 55 o escrivint-nos a radio@ajpollenca.net.
Una miqueta més tard del que us havíem anunciat, però finalment sí que tenim el Batlle amb nosaltres, tenim programa del Batlle Respon. Miquel Àngel, Marc, bon dia i gràcies per venir a la ràdio, a pesar que tenies un poquet de trull avui.
Bon dia, sí. Bueno, sempre a trull.
Sempre a trull. Així, una setmana més tranquil·leta aquesta, Pollença. No sé l'Ajuntament, però Pollença...
Bueno, han canviat de mes, és a dir, per estiu mes de setembre. Un temps, un mes de setembre, per si era temporada baixa, en quant a activitat econòmica i quant a turisme. Avui en dia, un mes de setembre és un... fins tot un mes d'octubre, se pot dir que és temporada alta, és a dir, que no se nota molt el canvi. El canvi el trobaran, ho que fan els mestres, que comencen a fer feina avui, i d'aquí 10 dies que els al·lots i les al·lotes comencen a classe. És a dir, això és per un turisme més important d'un mes de setembre. L'activitat econòmica se manté viva encara, un mes de setembre és un mes molt fort, encara és vacacionals, però sobretot ja més a les escoles. Ho tens, no se nota molt, fa bon temps, fa temps d'estiu. No?
Sí que hi ha un poc més de baixada d'actes culturals, perquè ja ho comentarem, s'ha acabat el festival, s'ha acabat el cicle Sons de Nit, que també ens ha acompanyat aquest estiu. Sons de Nit?
Sons de Nit.
No, Sons de Nit, sí. Sons de Nit, sí. Ara no sé si hem mesclat cicle. Amb el concert de l'Una de dijous passat. I bé, ara comentarem de diferents temes d'actualitat.
Sí, sí.
Si vols, començar molt ràpid comentant que hi va haver ple extraordinari dimecres de la setmana passada i se van aprovar el pressupost, entre altres qüestions, i que Miquel Àngel han quedat que farem un programa només per xerrar del pressupost.
Sí, és a dir, és un poc tard per aprovar el pressupost, però vam aprovar el pressupost. No és que no hi hagués pressupost, teníem els pressupost prorrogats de l'any passat, però hi ha partides que no se poden prorrogar, que són les inversions, bàsicament. Per tant, vam aprovar el pressupost del 2018, en alguns canvis acceptant les gestions de grups municipals, per una banda, i per altra banda vam incorporar les inversions ordinàries, totes aquelles inversions que pensem fer, que són uns 800.000 euros, i també vàrem aprovar el que són les inversions sostenibles, que són inversions que provenen del BES d'un altre capital. És 1,5 milió d'euros, també, per fer un seguit d'obres, compres, reformes, i que demà explicarem. Per tant, varen ser l'aprovació del pressupost i l'aprovació de les inversions extraordinàries que demà contarem més en detall. I també van aprovar la carrera professional, que és una espècie d'un complement per a funcionaris relacionat amb la formació. Aquells funcionaris que facin formació per donar un millor servei, de forma continuada cada any sense aturar, tindran un complement específic també. I a part de que vàrem parlar d'altres temes, jo crec que aquests són temes fonamentals. També vàrem aprovar, això sí, definitivament, un pressupost per poder fer una sèrie d'obres en un col·legi públic Costa i Llobregat, que són una rampa per accedir a l'escola, una rampa per accedir a un solar que han llogat a la vora, que s'ampliarem, realment és un solar.
Un pati nou que tindrem natural.
És un pati nou, ampliarem el pati. L'escola és una escola petita i damunt encara li van retear un bocim més. Per tant, és una escola que necessita més espai. I bueno, després de molt de gestions han aconseguit llogar la parcel·la que hi ha de vora. Per tant, de fer una rampa d'accés, l'haurem de tancar, han de tancar aquesta parcel·la, i feien també una rampa per accedir per minusvàlids o per gent que té mobilitat reduïda. Això era un tema que ha costat molt tirar endavant, perquè ja ho van endur un mes de maig, no se va aprovar, i ara en un mes d'agost ho han tornat a dur. Això vol dir que ràpidament, en fi, un pic ja teníem el pressupost, podrem, i un pic aprovat definitivament el projecte, ja el podrem executar. I serà una millora necessària per al col·legi Costa i Llobera.
Pressupost que pugen a 20, quants?
El pressupost són 23 milions i mig, més o menys, que és el pressupost de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms, la ràdio, l'escola de música, la residència i l'empresa pública, en set.
Comentar-me demà, algun d'aquí va de confirmar, però demà
explicaré
un poc
el pressupost, sí, a les 11.
Bé, perquè hi ha per xerrar, sí. El pressupost, i tenim altres qüestions. Abans, però, Miquel Àngel, de canviar de tema, una de les qüestions que han sortit més en premsa i que van donar un poquet de rebombori en aquest ple del dimecres passat, va ser aquest contracte ambiental de Ternelles, des de tot per Pollença. Ho van posar en dubte la seva regularitat, deien que hi havia una contractació irregular, i després han vist aquest de setmana que el regidor d'Urbanisme ha donat totes les explicacions que no va poder donar en un ple extraordinari. Vols fer un resum de com...
Sí. En un ple se dona compte sempre d'un llistat de factures d'aquests darrers mesos. A la comissió informativa vàrem dir, escolta, si teniu qualque pregunta concreta, perquè clar, si hi ha centenars de factures, no els atens totes dins un llap, i contractes. Aleshores vàrem demanar, si teniu preguntes concretes, digueu-ho i els mos prepararem. No, ni, mai mos ne fan, i en un ple vàrem demanar una cosa i el regidor d'Urbanisme no ho sabia de memòria, lògicament, i llavors va donar unes explicacions. Era, bàsicament, han hagut de fer, per complir la sentència del tribunal, un contracte per fer uns informes ambientals per poder tramitar l'adaptació del pla general d'un pla d'ordenació de la serra per permetre realment passar per un camí de Ternelles. Molt bé. Per això varen demanar pressupost a quatre empreses, dues varen renunciar, una va arribar a fora de termini i la quarta va ser la que varen acceptar. La que va arribar a fora de termini era més barata, que no vol dir que era la més econòmica, però clar, quan ja estava fora de termini ja se va descartar.
Això era el que no estava clar, no? Perquè estava fora de termini. Exactament. El regidor després ha explicat que s'havien escurçat plaços.
Exactament. Però en tot cas, això per una banda. A part de tot això, l'Ajuntament pot també adjudicar feines per ventura no en un projecte més barat, però en si en un projecte més econòmic. De vegades sabem que hi ha de vegades interessa, el més convenient moltes vegades, una oferta que potser és un poquet més que hi hagi una altra, però perquè te dona més garanties, o perquè te fa una contraoferta, o perquè o quan és molt bé, o que té un treballador, o que té més informació. Però en aquest cas...
Però legalment se pot fer,
se pot
no
fer.
Per allò hi ha de ser la més econòmica.
Primer, exactament, no té per allò ser la més barata, sinó la més econòmica, i la més econòmica és un concepte de qualitat-preu, però en aquest cas aquesta que era més barata va arribar fora de termini. Això era molt senzill, per tant, no es té contra d'irregular, i va haver una pregunta en un ple i el regidor va donar explicacions a posteriori perquè, evidentment, no controlam totes i cada una de les factures que presenten.
Per què hi havia un informe en contra de l'interventor?
Perquè l'interventor no coneixia detalls. Clar, aquests projectes els tramiten un tècnic de la casa, un tècnic de l'Ajuntament, els tramiten uns regidors, lògicament. Aleshores, no coneixia detalls de terminis, i és per això, bàsicament.
Bé, aclarit, aquest
aclarit,
assumpte.
Jo crec que està molt ben aclarit. I
com deien, demà, a partir de les 11 i quart aproximadament, farem un programa de més per xerrar de pressupost. Bé, dona amb altres qüestions, Miquel Àngel. Avui han començat unes obres de millora d'uns trams de Camí Vell, de Pollença, a Lluc, obres que no du a terme l'Ajuntament, sinó el Consell de Mallorca.
Efectivament, des d'Upí de Son Grua fins a l'Empaltada són 2,5 quilòmetres aproximadament, d'un camí que estava, si qualcú ha passat, destrossat, és a dir, estava en una situació lamentable, clots per tot, clotots, és a dir, era un camí que estava en molt males condicions. Clar, no és un camí de competència municipal, és un camí que està, forma part de lo que són els equipaments, les infraestructures del Consell de Mallorca, i clar, nosaltres ens hem dedicat a pressionar el Consell de Mallorca, suposo que ja ho havien fet altres consistoris, perquè duies a terme les obres per pavimentar, per arreglar aquest camí. Aquest camí, es veu que aquest camí fins a l'any 2005 o 2006 se considerava que era un camí municipal, un camí veïnal. De fet, la darrera asfaltat que va fer aquest camí era de l'any 1975, si mal no recordo, és a fa estona, fa més de 40 anys, i perquè se considerava municipal se va asfaltar. En aquell temps quan s'asfaltaven se posava reble, gravilla, quitrà, s'esquitava i se tornava a posar gravilla, eren camins asfaltats en gravilla. Clar, durant tots aquests anys s'ha fet batxeo, s'han arreglat qualque coseta, però el camí s'anava degradant, és un lloc que plou molt, i el cert és que hi havia pluges més clots, no clotets, clotots, que feia impracticable i perillós. Jo crec que des del primer dia que som a l'Ajuntament, queixes de veïnats, reunions amb veïnats, escrit de veïnats demanant que s'arreglassin. Nosaltres, primera, clar, els diem, no és competència nostra, però nosaltres estem espitjant, vàrem enviar informes a un consell, vàrem tenir moltes reunions a un consell perquè d'una vegada arreglés aquell camí. Fa un any i mig, quan van asfaltar la carretera de Llull, van arreglar un poquet aquest clots, però res, va durar un parell de mesos, se va tornar a degradar. I avui comencen ja les obres definitives per arreglar aquest camí. Realment no s'asfalta, no he parlat d'asfaltar, és a dir, és una altra cosa. El que faran serà fressar, treure un pam de lo que són l'asfalt, la gravilla i les pedres que hi ha allà, i ho mesclaran amb una espècie de ciment, amb un ciment aposta per això, i ho tornaran a posar allà damunt. És a dir, no quedarà asfaltat, sinó que quedarà com un altre tipus de paviment, com a més estèticament més agradable, no serà negre, serà com un color més terrós.
Més rústic, a la millor per rústic, la zona li ve un poc millor.
Home, tinguem en compte allò la ruta en pedra en set, és un camí que hi passen cotxes, però també hi passen molta gent a peu i en bicicleta. El consell va considerar que allà era més interessant fer un tractament no tant d'asfalt, sinó terra, pedra, gravilla i un ciment especial. Això per una banda. I llavors també hi ha un altre possit des del parc d'en Barqueta fins allà on se troba durant fins a 700 metres, allà on se troba un camí que va a Can Romer i un Can de l'Usina, però allà són aquests 700 metres de camí, que allà, merdor, mos han cridat que el que veïnar, però allà se forma, junt de veure el pare d'en Barqueta,
un bon baciot
immens, i aquest camí també se fa un tractament. Allà no hi ha gravilla ni asfalt, sinó que se fa la mescla terra i pedra, amb un ciment especial, i per tant quedarà pavimentat, però no amb asfalt, sinó amb un altre tipus de tractament, d'un color, d'una textura diferent, un poc més d'acord, l'Ogest és una ruta en pedra en set, és un camí peatonal, que també hi passen cotxes, però evidentment serà un poc diferent. Són 4 setmanes d'obra i avui hi començaran. És a dir, que suposo que durant aquestes 4 setmanes, qualsevol moment hi haurà molèsties o no veïnats.
Molt bé, no, anem canviant, anem passant a altres qüestions. Ho han dit, aquesta setmana ja hem entrat en el mes de setembre i alguns actes s'han acabat, per exemple, el Festival de Pollença. Miquel Àngel, vols fer un primer balanç ràpid de l'edició d'enguany, 57 Festival de Pollença?
Bé, enguany ha estat la 57a edició, realment és un festival més que veterà, i ha estat, per us experts, tots molt diuen el mateix, ha estat una gran edició de festival. S'ha caracteritzat perquè hi ha hagut 3 orquestes, és a dir, enguany normalment duis una, màxim dues, enguany ha estat 3 orquestes, la Barroca de Sevilla, l'Aurora Orquestra i l'Orquestra d'Amsterdam, per tant han estat realment 3 orquestes que han donat i s'ha notat en quant a un públic. Enguany, amb menys concerts que l'any passat, hi ha hagut més públic que l'any passat, és a dir, les orquestres tiren molt, i bueno, jo crec que ha estat 3 concerts que han cridat més l'atenció, perquè han estat de gran qualitat, molt seguit per al públic i èxit rotund. A part d'això, hi ha hagut un guitarrista, que sempre són un que menys gent acuen, però tot així va ser un concert, per us espero, extraordinari. I llavors hi ha hagut un concert familiar, que era Operàmide, un quartet que tenia la bona edat, que era un quartet de corda acompanyat d'una mezzo-soprano i d'un clarinetista mallorquí que toca la Sinfònica de Nova York, que és possiblement és un músic més internacional que tenim. I per últim va haver aquest grup internacional, jo crec que el grup més famós de tots, que és Goodman & Jew, que va fer aquest concert, show, performance, un poc d'un... Ells intenten popularitzar la música clàssica fent un poquet de show, humor, música, és a dir, és un, és un, és un show, ell també ho considera com és un show, que té un poc l'objectiu això de que realment la música clàssica no té per què ser sèria, de vegades per que anem a música clàssica, anem a un funeral i els intenten demostrar que la música pot ser divertida, humorística, i van combinar gats, humor i música. Això va ser Igudermann Anjou. Va ser, per tant, un festival, una edició molt diversa, una edició però que la gent ha acompanyat en quant i el públic hi ha assistit, ja dic, més que mai. Ha estat una edició amb èxit de públic, eh? I com a símptoma un poquet de la qualitat i d'ús encert de la proposta que se va fer.
I què li falta de millorar per al proper festival? Què li falta?
Bueno, antes d'això també, enguany, a més avui, enguany, el festival s'ha acompanyat d'una exposició de fotografies de la primera dècada, dels primers 10-12 anys del festival, d'en Misser, que són, clar, en Misser va retratar el que era Pollença fa 50 anys i 40 i 30 anys, i també en Misser va retratar molt el festival. En Misser i en Bestar tots dos. En aquest cas, en Misser, com sabeu, va morir fa 5 mesos, i vam pensar que estaria molt bé enguany retre un poc d'un homenatge a en Misser i en un mateix temps mostrar en 12 instantànies del festival de l'any 62, 64, 70, 72, 74.
Sí.
Ha estat una exposició magnífica, preciosa, on hi ha els artistes, per una banda, el claustre, el primer any no estava ni arreglat el claustre, era el trispol de terra en aquell moment, la gent que hi anava, és a dir, el públic, el post-concert, de vegades aquestes festes que se feien fora del festival, intentàvem, és a dir, mostrar amb imatges el que era la primera dècada del festival. Era diferent, és a dir, un públic era molt de públic estranger, poc públic d'aquí, i això poc a poc ha anat canviant. I bé, era un poquet instantànies de veure com era el festival, la primera dècada del festival.
I què guanyaríeu?
I ara, el mes de setembre, també se podrà veure aquesta exposició. Bé, el col·lastre sol està obert cada dia, i se podrà veure l'exposició. És una exposició guapa, realment.
Molt bé, doncs, ja ho heu anunciat també per les xarxes socials. Allarga un mes més aquesta exposició de fotografies d'en Miquel Misser. Però jo te demanava, doncs, què li falta millorar en aquest festival per l'any que ve? O què teniu pensat? Hi ha hagut, record, notícies, ara ja fa temps, però, per exemple, d'aquesta conxa sonora, què arriba passant?
Acústica.
Bé,
sí.
Què arriba a passar?
Jo crec que el claustre, no només per festival, sinó ja per tot el que s'hi fa, ha de millorar dues coses. Una són camerinos, és a dir, no només per festival, sinó per festival, per concert que se fan allà, per teatre que se fa allà. Tenim uns camerinos molt petits que realment no serveixen per acollir, sobretot quan són grans grups. Per tant, primera cosa, camerinos. Dins tenim ja el projecte fet, també l'hem inclòs dins d'aquesta proposta que hem enviat a el govern per ser finançat per l'Ecotaxa, i això el que farien en un mateix temps allà alliberaria, allà on actualment hi ha camerinos, és un espai en volta, és un espai d'un valor que tenim molt gran, i la idea és recuperar aquest espai, i fer camerinos a una altra banda i donar-li en aquest espai per fer altres tipus d'actes. La idea és fer, és una reforma un poquet integral, la que pretenem fer, millorant també un museu, el que és el primer pis del claustre, i ja dic, i no mateix temps recuperar un espai arquitectònicament molt valuós, també de l'època del segle XVII, i fer camerinos a una altra banda, donar-li molt més amplitud del que ara tenen. I la conxa acústica? La conxa acústica és, jo crec que el festival, el concert que se fan allà, el teatre ha de tenir una millor acústica. És a dir, el claustre és un lloc excepcional, però possiblement us experts diuen que li convendria donar-li un impuls, diguem-ne, això, acústic. Una conxa acústica pretén de qualsevol manera impulsar més la veu, matisar més el so, i és el que en aquest moment possiblement li falta, una conxa acústica desmuntable, que pugui ser utilitzada des del mes de maig o el mes d'octubre, i llavors retirat en un mes de mesos d'hivern, quan no s'hi fan actes allà, i llavors recuperar una altra vegada en un mes de maig. Això és un poc l'idea que vàrem encarregar, a més, un avantprojecte en un dels enginyers de so més important del món. Ara falta la segona passa, que és ja enllestir el projecte i fer-lo realitat. Aquests són per on dura les dues coses. No només hi ha d'Amasteu, el festival d'Amasteu, el clastre, i ha d'Amasteu Pollença, és a dir, millorar els equipaments en aquests llars culturals.
Molt bé, idò, Miquel Àngel, canviant de tema, segon que freixes un poc i no te volem enredar més, però sí que hi ha preguntes dels oients que estan pendents. Molt breument, sap que vaig a el projecte pilot d'aquesta busos llançadora del Far de Formentor. Tenim pendent una xerrada amb el regidor Miquel Àngel Sureda, però vols fer també un primer balanç de com ha anat aquest projecte?
Sí. Bé, enguany hem fet, com has dit molt bé, una prova pilot només de juliol i mes d'agost. Una prova pilot, per què? Perquè l'accés a un far de Formentor s'havia convertit des de feia anys en un problema greu, sobretot de les 10 i mitja de matí a les 5 de l'hora baixa, més o manco a les 6 de l'hora baixa, si concentrava en un far de Formentor centenars de cotxes. Aparcaven a la mateixa carretera, no podien girar, se cruzaven de vegades dos, tres cotxes, i això generava un problemes greus. Nervis, cops, falta de seguretat. Jo sempre no m'imagino que un dia hi hagi una necessitat, hi hagi una ambulància i no podrà l'ambulància, no podrà girar l'ambulància. Un lloc tan especial com el far de Formentor, si bé com estic, un lloc saturat, massificat, i trobàvem que era important allà. A més, és una ratonera. Hi vas i has de tornar per allà mateix. Ja des de fa, ja es torna, se va plantejar la possibilitat de fer un canvi, de fer com fan altres bandes, de fer un bus llançador que sigui aquest bus qui dugui la gent allà, és a dir, que no hi hagi cotxes particulars, almenys durant les hores central d'un dia, i fer-ho mitjançant busos, com ho fan altres bandes. I van fer aquesta prova pilot. Els busos surten d'un moll de Pollença i de la platja de Formentor, i realment, com en els objectius que m'havien plantejat, ha funcionat molt bé. Els busos sempre han anat plans, a un preu assequible, 1,55, fent aturades des d'un moll en el Colomer, a la platja, que a la Murta i a la Figuera, i llavors ho farà. Per tant, hi havia aturades, la gent podria anar d'aquí a la Murta i a la Figuera, utilitzant únicament l'autobús o un preu molt assequible. Això ha estat, diguem-ne, sí, ha funcionat, i pensant que ha funcionat bé. Evidentment, a Formentor ja hi havia problemes en un mirador, problemes greus, perquè allà s'hi concentren sobretot un dimecres, que hi van molt les excursions d'autocar, un dimecres s'hi concentren autocars i cotxes just en el Colomer, això generava i genera un problemes, i a la platja de Formentor, i clar, hi ha un màxim d'aparcament, allà hi ha l'aparcament gran, que té 290 places, o no arriba a 300, i llavors dos petits aparcaments, un poc més en fora, que són 100 places més. Clar, hi van molt més cotxes d'on realment poden absorbir aquests aparcaments. Jo crec que aquest és un tema que s'ha d'arreglar per l'any que ve. Pres, suposo que aquesta setmana farem una reunió amb el Consell de Mallorca, amb el Govern Balear, la Guàrdia Civil i l'autoritat portuària, que és el propietari del Faro, per fer un balanç de com ha anat i començar a parlar de la solució de l'any que ve. Solució de l'any que ve? Segurament l'idea és ampliar a més mesos el bus llançadera cap a Nufar. Ens hem de plantejar seriosament si a certes hores han de limitar fins i tot l'accés des d'un moll mateix, tenint en compte que en un moll no hi ha problemes d'aparcament, de fet, bueno, allò hi ha un aparcament gratuït perquè la gent pugui aparcar tranquil·lament, és un tema que també haurem d'abordar. Però bé, l'idea, l'objectiu que ens havíem plantejat s'ha aconseguit, i crec que evidentment hi ha hagut queixes, evidentment, que han tingut en compte i que seran abordades ara, i que ara l'any que ve han de tenir en compte altres coses i suposo que hi haurà canvis en relació a la proposta d'enguany.
Molt bé, doncs ja mos ho contareu també com van aquestes reunions i què se proposa per millorar aquestes qüestions. Miquel Àngel, ara sí, amb les preguntes dels oients, si vols en tenim tres.
Molt bé.
La primera no és una pregunta, sinó una suggerència. Una dona que escoltava Ple per la ràdio aquest passat dimecres va telefonar per demanar men si l'interventor pot xerrar més a poc, men si li pots dir tu a l'interventor, diu que no l'entenia, que feia massa via.
Molt bé, li diré. Ell és així, és una persona que xerra molt aviat, és una persona d'aquest que ja li va molt aviat i d'aviat s'expressa molt ràpid.
Un altre oient. Un oient demana com ha estat la contratació de la nova treballadora social, perquè diu ella ho ha cercat i no ha trobat la convocatòria ni a NOSOIM ni a la web de l'Ajuntament. Per quin procés s'ha fet?
No, clar, aquesta senyora potser no sap que l'Ajuntament no pot contratar persona. El que va fer va ser demanar tres pressupostos a tres empreses o tres autònomes i se'n va triar una, no? És a dir, és per un any, just és per un any. L'idea és que amb el temps potser farem una licitació més àmplia, o quan l'Estat mos permeti contratar una treballadora social, el que farem serà una convocatòria pública i se podrà presentar a tothom. Mentrestant, quan que no ho permet, ho podem fer mitjançant aquest altre procediment, que és demanar tres pressupostos a tres persones autònomes o a tres empreses, i d'aquests tres pressupostos en tries un. Per això, just és per un any. Si volen fer més, haurem de fer una licitació pública per 4 anys, o si al final l'Estat obri la porta per fer contratacions, haurem de fer una contratació. En aquest cas s'ha fet, tal com preveu la llei, demanant tres pressupostos i triant-ne un.
Jo pensava que l'àrea de serveis socials era de les poques en les que sí se podia contractar, ni tan sols de serveis socials.
No, 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 no. És a dir, no se pot incrementar la massa salarial de l'Ajuntament. Esperen que pret sí. És a dir, per exemple, ara per contractar qualcú s'han de donar de baixa. Per exemple, quan hi ha fins i tot jubilacions, no se pot donar alta fins l'any que ve, fins l'any següent. El servei social no hi ha baixes, fins l'any següent no se pot contratar. Un temps era per cada dues baixes una nova, només, una persona nova, és a dir, que només era cada persona de baixa, només era per renovar mitja, per tant, havia d'esperar dues jubilacions per contratar una sola persona. Això ha estat una situació dura, difícil, que mos ha impedit realment tenir serveis i que toquen, eh? Tinguem de compte que l'Ajuntament té un superàvit molt important que, per desgràcia, no poden destinar ni a inversió ni a contratacions.
Quant és aquest superàvit, Miquel Àngel?
Són d'haver 25 milions d'euros.
Tenim un pressupost de 23 milions,
I tenim un superàvit de 26 milions.
És el doble.
Exactament. Més del doble. I no podem emprar aquest doble.
Bé, i la darrera pregunta, que són diverses preguntes, és un correu electrònic. És una miqueta llarg, Miquel Àngel, escolta bé.
Venga.
Perquè diu així, diu, cada any tots els clients, bueno, ho llegeix en castellà, que és com us ho han enviat, cada any a tots els clients que alquilen mis villas completen una encuesta, en la qual les pido su opinión sobre el pueblo de Pollença. En promedio tengo 80 clientes. Los últimos 2 años he preguntado su opinión sobre los autos eléctricos para niños en la plaza principal. Hasta el momento, el 86% de mis clientes han expresado su disgusto por ellos y menos de 1% piensa que son algo bueno. Si nos extrapolamos en esta estadística, se puede suponer que cada vez que vemos y oímos 5 de estos autos en la plaza, hay 430 personas en la plaza que lo encuentran desagradable. Teniendo en cuenta que una de las principales razones por las que las personas decidieron venir a Pollença es para poder disfrutar de llevar a su familia a la plaza principal, esta estadística sugiere que la gran mayoría de estas personas no están disfrutando de este espacio como lo han estado haciendo. Diu, las consecuencias económicas negativas para todo el pueblo son de una proporción tan alta como el 86% de insatisfacción, no deben subestimarse. Diu, es una comparación de, bueno, fa una comparança de, diu que aquí a Renous algun, diu, un cliente describió esta sensación de escuchar estos coches como una reminiscencia del sonido de las almas malvadas que escapan del arca del pacto de la película Indiana Jones y los cazadores del arca perdida. Diu, es una comparación de pesadilla para describir el ambiente del preciado activo de Pollença. De hecho, la importancia de un agradable sonido ambiental en la plaza no debe subestimarse. Mis preguntas son, ¿hay controles para mesas y sillas para mantener un orden estético y civil en la plaza? ¿Estos controles solo se aplican a negocios de restaurantes o pueden aplicarse a otros negocios que afectan el orden estético y civil de la plaza? Y la otra pregunta es, en segundo lugar, dado que a una empresa no se le puede dar el monopolio, ¿alguien puede impedir que establezca otro negocio que contracte aún más automóviles eléctricos para poblar la plaza principal? Yo estaba pensando en ofrecer 20 autos por una quinta parte del precio del negocio actual. Bé, jo el que entenc, Miquel Àngel, és per una banda demanar si hi ha controls per aquest tipus de negoci i per l'altra, si què impedeix que una altra empresa pugui fer el mateix i posar més cotxes a damunt pla. Això és el que entenc jo.
Sí. Bé, si vol que et digui la veritat, a mi també m'agrada, no? Aquest cotxe, i a molta gent no li agrada. Quan se m'ho va plantejar, vàrem intentar Vàrem analitzar la normativa vigent per si realment se podria autoritzar o se podria denegar això. I vàrem veure que no la podríem denegar. Aquest és un tema que altres pobles també passa el mateix. I en aquest moment hem elaborat una ordenança que la durem a aprovació per regular aquest tema, perquè efectivament... Clar, no se trata de que se faci el que a mi m'agrada o el que no m'agrada, perquè si no aniríem malament, però sí que en tot cas valorar tots els aspectes. És a dir, a mi particularment no m'agrada gaire, per ser suaus, aquest tipus de cotxes enmig de plaça. Ja dic, hem elaborat una ordenança, hem elaborat una preordenança que reguli aquests aspectes i que de qualsevol manera, evidentment, si s'aprova inicialment per ser informació pública...
L'ordenança d'ocupació de la via pública és una altra ordenança?
És una altra ordenança. L'ordenança d'ocupació de la via pública també tenim ja, com sabeu, després de reunions i reunions durant un any, ja tenim una proposta que durem aprovació inicial i també la posarem en el públic. L'ordenança d'ocupació de via pública no només fa referència a taules i cadires, sinó també a expositors, cossiols...
Tornem a l'altra ordenança.
Exactament. És a dir, l'ordenança de l'ocupació de via pública fa referència a tot allò que suposa ocupar carrers o les places per, diguem-ne, activitats privades. Sí, el que passa és que aquesta és una altra cosa. És a dir, això haurem de fer una ordenança especial. No és la mateixa ordenança. No és la mateixa ordenança. A part hi ha el que són l'ocupació per obres, que moltes vegades implica, no sé, vestiments, contenidors, que va per una altra normativa. Però el del cotxe, jo dic, a mi tinc una opinió particular no gaire favorable, però realment en aquest cas, quan se m'ho va plantejar, vàrem estudiar si hi havia possibilitat realment d'autoritzar-ho o de denegar-ho. I el de normativa actual, evidentment, no se podria denegar. No? És a dir, que ara estem elaborant, hem elaborat una proposta d'ordenança que reguli concretament la circulació d'aquest tipus de vehicles i d'altres, perquè tot el dia a Palma, a Madrid, a Barcelona, hi ha també conflictes per altres tipus de vehicles
elèctrics.
I en aquest cas, ja dic, hem elaborat una proposta que, en tenint-la ja aprovada inicialment, sortirà informació pública.
Xerram d'aquesta tardor, és a dir, la propera temporada, sí, tal sí. Vegada ja no veurem aquests cotxes...
Almenys estaran molt més regulats. I el millor, prohibits, ja veurem, però això no vull avançar el que passarà.
Molt bé. Miquel Àngel, moltes gràcies. Tornem a xerrar amb tu demà a partir de les 11:15, només sobre pressupost. Gràcies. Fins aviat.
Vinga, fins demà.
Informació, música, cinema, cuina, esports, política... Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença. Hey!